Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Per si algú despistat o despistada, sapigueu que fem 25 anys i 40 Ràdio Valira.
Déu-n'hi-do.
Què tal, Ricky?
Bé, aquí comptant els anys. Sí, Déu-n'hi-do. Bueno, pues estem a tot un any de celebració,
d'aniversari, sí.
Efectivament. I gràcies, com sempre, doncs, per compartir aquest temps de ràdio, el Passeu sense trucar, la segona part, i tant de bo que els 30... els 40 i els 25, doncs...
Siguin molts més.
Molts més, i els que ens escolten, doncs, portin això... 40 i 25 anys...
Escoltant-nos. I que no ho deixin de fer.
Efectivament. Bueno, avui comencem perquè el Billy Joel, que és un tio que canta molt bé...
Oh, i toca el piano fantàsticament.
I toca el piano. Està emprenyat.
Sí, està una mica empipat amb la seva, amb el seu nou biòpic.
Sí.
Ell mateix ha dit que ni ha autoritzat ni ha recolzat aquest projecte.
Per a nada.
Es diu Billy and Me.
Sí, és una pel·lícula que està, o hauria d'estar, i no sé si al final es farà o no, per un director que es diu John Ottman. John Ottman, perdó, però és que a vegades no veig massa bé. M'haig de canviar els vidres.
Ah, sí, molt bé.
Està claríssim. Bueno, doncs l'amic Billy Joel no ha donat la seva aprovació a aquest biòpic i la qual cosa també vol dir que no pensa cedir algo que és bàsic en un biòpic
d'un músic,
que és la música.
Evidentment.
I ha dit que no. Jo em pregunto com serà el biòpic aquest, perquè no... En fi. Bueno, veurem com acaba aquest tema, eh?
No el tenim massa convençut,
no,
a veure
gens, no gens,
com
no
acabarà.
Gens, no gens. Bé, pel que fa a coses que podeu veure avui a la tele, doncs, home, recomanar, com sempre, que és una bona recomanació, si voleu passar-ho bé i divertir-vos una estona, al Polònia.
A 3CAT, a partir de les 10 del vespre i 5 minuts...
Sí.
Pel que fa a 2CAT, torna, no se n'ha parlat prou, estan pel capítol 5è d'aquesta primera temporada amb la Laura Rossell.
Sí.
I avui el programa debat sobre els canvis, les diferències i les similituds entre generacions, eh?
Això mateix. També tenim estrenes, tot i ja que s'ha estrenat, però el canal Estrenes de Movistar, Gladiator 2...
Molt recomanada per Ricky.
Molt recomanada, sí, però bueno, si algú no l'ha vist i la vol veure... Home, aviam, com un espectacle allò... espectacle cinematogràfic, pues ho és, no? Perquè és espectacular, però vaja. Bueno, pues això, el Paul Mescal, el Pedro Pascual i...
Pascual.
La Connie Nielsen...
I el Denzel.
I el Denzel Washington.
I el Derek.
Hombre.
Jacobi.
Home, Claudio. Jo, Claudio. Bueno, també recomanem una bona pel·lícula, concretament el canal de cine espanyol, Belle Époque, que és molt bona pel·lícula, està molt bé. Una pel·lícula dirigida per Fernando Trueba i interpretada per Penélope Cruz, Miriam Díaz-Aroca, Gabino Diego, Fernando Fernán Gómez, Ariana Gil. Està molt bé, la veritat és una pel·lícula...
I la Maribel Verdú, no?
I la Maribel Verdú,
i la
Maribel
Verdú, sí. Del 92.
Del 92, efectivament, sí.
Anem amb les audiències, la ruleta de la suerte, a vora les 3 de la tarda, amb més de 2,5 milions de persones mirant-se aquest concurs.
Impressionant, eh? Impressionant.
El primer va ser El Hormiguero, que va tenir a Begoña Vargas i Pedro Alonso.
Sí.
A la Revuelta Illana en Agua.
A poca distància, perquè El Hormiguero amb 1.486.000 i la Revuelta amb 1.320.000.
Horizonte amb més d'un milió.
Va pujant States, aquests, van pujant. Sí,
amb 1.043.000 tenen teca per retallar.
Home, tu diràs.
Per tallar o bacallar, diguéssim.
I tant.
Massinger, adivina qui encanta, que va fer un 14,1. Exacte. I ahir hi va haver una final de futbol.
Doncs sí, que va guanyar l'equip de Unai Emery a l'Aston Villa, i que doncs va guanyar el Friburgo per 0-3, perquè diguem el Friburgo feia d'equip de casa, no? Bueno, va ser, a més, per Movistar, Liga de Campeones, i van aplegar a partir, bueno, sobre les 9 que va començar el partit, 146.000 espectadors, entre els quals hi figurava jo.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com sempre, el moment per la psicologia, el passeu sense trucar amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, benvinguda.
Bona tarda, què tal?
Com anem?
Molt bé.
Molt bé. Dic que avui, quan m'ha dit el nom, dic que parlarem de cinema. Diu, no. Dic, és que... Diu, però d'aquí ve el tema, d'aquí ve el tema d'una pel·lícula molt, molt antiga.
Sí.
Perquè he traduït el... Clar, es fa servir molt anglicisme, sempre estem igual, no? Però vaja, el burnout, el red flag i tot això.
I, sí. I el de fet, ho podríem traduir com fer llum de gas.
Fer llum de gas, exacte.
Sí, el que passa que igual és millor si comencem a explicar una miqueta, no?
Exacte.
La terminologia, perquè s'entengui, perquè a
Vinga,
mi també
som-hi.
Si em dius fer llum de gas no hi entenc.
Fer llum de gas, pots pensar que ets fer el llum de ganxo, com un llum de ganxo. No, no va per aquí el tema, eh?
No va per aquí, no va
no,
per aquí.
No.
Avui us parlem d'un terme que s'ha ficat bastant de moda, que és el gaslighting, i que, com m'explicaves tu, Candela, ara... prové d'una pel·lícula que data dels anys 40, no? Que s'anomenava Gaslight, i que en aquesta pel·li hi havia un marit que manipulava la seva dona perquè cregués que estava perdent el seny, no?
Sí.
Aleshores li anava canviant les coses de lloc, i li anava dient després que hi havia coses que se les estava imaginant o que les estava exagerant, no? I a poc el que va aconseguir amb això... és que ella comences a dubtar de la seva pròpia percepció, de la seva memòria, i fins i tot poses en dubte la seva salut mental, no? Mm. Aleshores, aquest gaslighting es podria descriure com una forma subtil, però molt perillosa, de manipulació psicològica, no? On una persona arriba a fer-te dubtar de la teva pròpia realitat, no? Del que has vist, del que has dit, del que has sentit... I això pot tenir un impacte molt profund en l'autoestima i en el benestar emocional.
I tant.
Per classificar una mica millor, convé dir que no hi ha un diagnòstic clínic sobre el gaslighting, és a dir, que no és una terminologia que aparegui en els manuals estadístics de psicologia, ni en el DSM ni en el CIE, però sí que és una etiqueta útil per entendre una dinàmica que es pot anar repetint, ja sigui en relacions interpersonals, íntimes, com també amb patrons familiars o fins i tot amb companys de feina,
també,
en entorns laborals. Aleshores, quins exemples tindríem de gaslighting? Doncs, per exemple, que estigueu parlant d'alguna cosa i la teva parella et digui que això no ha passat mai, no? Quan tu tens certesa de que sí. Que ha estat així, no? O que t'estiguin dient que estàs exagerant les coses. Correccions, no?, davant de la gent, això ben bé no van així, no? Això t'ho estàs inventant, tens massa imaginació, ets massa sensible, no? Aquest tipus d'atacs, que com veieu són subtils i que si normalment quan la persona contesta encara queda com la dolenta de la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera... doncs són els que van minvant l'autoestima, no? Són frases que repetides en el temps poden desestabilitzar la persona i fer-la sentir molt insegura, culpable i fins i tot com que s'està tornant boja, no?
Clar, per la realitat, no per l'oremus.
Sí. Exacte. Quan una persona de confiança diferent és si ho fa algú amb qui no t'hi portes bé.
Esclar.
On ja tens senyals de que realment el que es vol és fer mal. Però quan és algú de confiança, com per exemple la parella o algun company de feina amb qui confies molt o fins i tot alguna amistat bona o progenitors, que també es dona el cas, no?, en dinàmiques familiars tòxiques, doncs és molt més difícil adonar-te'n, no? I aleshores aquí és on pots dubtar sèriament de si el problema el tens tu o l'altra persona, que normalment quan és algú de confiança doncs tendim a dubtar més de nosaltres mateixos, no? Ens podem fer una pregunta que és qui ho fa, no? I per què, amb quina finalitat, no? Es fa això. Sovint ho trobarem en persones que necessitin tenir el control, i que tinguin poca empatia o por a perdre una relació. És una forma de submissió de l'altra persona, no? I això són tractes molt propers a considerar les persones més aviat com a possessions, no? Que com a persones com a tal. Aleshores, no cal que siguin narcisistes, tot i que sí que ho trobem dintre d'aquest patró de personalitat, però no necessàriament únicament en aquest patró, sinó que pot ser algú que funciona així perquè en altres ocasions li ha anat bé i aleshores ha fet un aprenentatge al llarg del temps, o, ojo aquí, que també pot ser algú que ho hagi après perquè a casa seva sempre s'ha funcionat així.
També.
Aleshores, quan una cosa funciona, no? Som com molt bàsics. Si algo em funciona, doncs no ho canvio. Uh-huh. Si jo així aconsegueixo que tu facis el que jo vull que tu facis, exacte, doncs és una estratègia que m'està funcionant prou bé, no? La finalitat és clara, és dominar l'altre, desacreditar-lo o fins i tot anul·lar-lo emocionalment. Quina diferència hi ha, perquè aquesta és l'altra pregunta que ens podem fer, no? Quina diferència hi ha entre el gaslighting i el xantatge emocional? En el gaslighting veureu que l'objectiu és fer dubtar de la realitat a l'altra persona, no? I en el xantatge emocional, en canvi, es fa que s'actuï des de la culpa o des de la por a perdre a l'altra persona, no? Si m'estimessis, faries això. Si tu no volguessis que aquesta relació s'acabés, em diries què tal, no?
Sí, sí.
I aquí és una mica el que seria el xantatge emocional. El que sí convé saber és que normalment, com les millors coses de la vida, doncs solen anar donades de la mà. És a dir, que molt probablement, si esteu patint xantatge emocional, hauríeu de començar a mirar si no hi ha també un gaslighting, perquè probablement hi sigui. Quins factors ens fan vulnerables davant d'aquestes pràctiques, no? Perquè, evidentment, sempre ho dic, no? No totes les persones són candidates a patir aquest tipus de manipulacions, i això depèn de com es trobi i de quin context tingui la persona en qüestió, no? Hi ha uns factors que sí que ens indiquen que podem ser més vulnerables a patir aquest tipus de coses. El primer és l'autoestima, no? Una autoestima baixa ens farà molt més vulnerables a poder patir manipulacions d'aquest tipus que una autoestima alta. Per què? Perquè una persona amb una autoestima alta vol dir que també hi ha un autoconcepte que és elevat, i aleshores, quan tu intentis fer-la dubtar d'ella mateixa, la probabilitat de que tinguis èxit és molt menor.
Clar, clar.
Però si agafo una persona que per motius X està passant per un mal moment i això està afectant el seu autoconcepte, aquí la probabilitat de que tingui èxit la meva estratègia de gaslighting és molt més elevada, no? Persones que busquen l'aprovació constant. Això són les típiques persones que durant la infància sempre han necessitat l'aprovació dels altres a l'hora de prendre decisions, no? A l'hora de fins i tot aconseguir afecte per part dels pares, no? Hi ha pares que són molt exigents i que l'afecte no és una forma de comunicació, sinó que més aviat és un reforçament quan has aconseguit o quan has assolit un suposat èxit, no? Doncs aquest tipus de persones, quan es fan adultes, busquen constantment aquesta necessitat d'aprovació. Quan jo necessito l'aprovació dels altres per prendre decisions o per estar còmoda i segura, doncs és més fàcil que l'altra persona detecti això i em pugui començar a manipular per aquí, no?
Quina mala baba, però, eh? És que tot el que estàs, exacte, explicant, veritat, és l'altra, la persona que fa el gaslighting és la que necessita tractament.
Sí, sí, de fet seran les dues, no?
Home, una, i tant, perquè, sí, tant, i
perquè
tant.
S'ha de treballar a nivell d'autoestima per intentar que això no torni a passar, no? Descobrir, doncs, quines han sigut les meves falles i per què m'ho he trobat jo i ho he permès. Això és important treballar-ho, perquè si no ho treballem, la probabilitat de trobar-nos amb una altra persona que ens ho torni a fer és exponencialment alta. I a la persona que necessita el control, evidentment, també se li ha d'aplicar un treball, no? Perquè hi ha maneres d'estimar que no volen dir posseir. I són dues coses molt diferents, jo sempre ho dic, no? Uh-huh. Aleshores, també s'ha de fer un treball, probablement, de trencar patrons apresos de fa anys, fins i tot intergeneracionals, i això és una feina importantíssima, perquè al final és contradir el que t'han ensenyat de petits, ja no només als teus pares, sinó molt probablement també als avis. Sí, sí. És a dir, que són coses que pugen molt amunt, no? Un altre factor que ens fa vulnerable és venir d'entorns on s'ha invalidat molt l'emoció, no? Són aquests nens a qui no se'ls permet plorar, a qui no se'ls permet expressar el que senten, no? D'això no se'n parla. No està bé parlar dels sentiments, no? Aquestes persones, al final, quan tu no pots parlar d'una cosa que tu sents i d'una emoció que és molt forta, molt intensa, al final el que t'estan dient és que aquesta emoció no és vàlida, no? No és pura, entre cometes.
Sí, sí.
I aleshores, doncs això també ens fa molt més vulnerables a l'hora de patir aquest tipus de coses. L'altra qüestió és com ens podem adonar de que ho estem patint.
Clar.
Perquè generalment la gent de fora té molta més perspectiva que nosaltres, no? I això és una qüestió que si aneu a fer una fotografia, si focalitzeu molt sobre un objecte, doncs, evidentment només veieu aquest objecte, però a la que agafo una mica de perspectiva en el plànol, doncs tinc un context molt més ampli. I això a la vida real passa una miqueta al mateix, no?
Mm-hmm.
És a dir, que quan jo estic en una relació, per exemple, amb una parella que m'absorbeix completament, a la qual em dedico al 100% i només el veig amb ell, doncs és molt probable... Jo dic ell, però podria ser ella, eh?
Sí, ens entenguem. Sí.
Només veig aquesta persona, doncs és molt probable que perdi, no?, perspectiva. En canvi, des de fora, els meus amics, els meus familiars, és molt probable que sí que la tinguin, aquesta perspectiva, i sol ser l'entorn qui s'adona abans de que hi ha un problema, no?
Això en moltes altres històries també són més aviat la gent vist des de la perspectiva des de fora, que no es veu des de dins quan l'estàs vivint, no?
Sí, exacte. Sí, això a vegades cal pujar una miqueta al cim de la muntanya, ¿vale? I això vol dir sortir una mica de la emoció, sortir una mica de la problemàtica, ficar una mica de distància, però observar-la de forma més objectiva. Quan s'està dintre, aquest exercici és molt més complicat que quan s'està fora.
Sí.
És a dir, tu podràs aconsellar molt millor una amiga, no, que estigui passant per un problema,
exacte,
que aconsellar-te a tu mateixa en un moment donat. Perquè,
estàs
fusionada a dintre d'aquesta emocionalitat, no? I amb això passa molt igual. Llavors, l'entorn és qui sol donar els primers senyals. Però hi ha altres senyals que ens podem començar a fixar, no? Si ens sentim confosos de forma constant. De dir, no tinc les coses clares, no sé si sóc capaç de prendre decisions perquè no tinc aquestes coses clares, i comencem ja a dubtar de coses, que això és important abans de tenir contacte amb aquesta persona, ja sigui de la feina, de la parella, no m'està passant. No? Jo abans d'aquesta persona era algú molt decidit i ara resulta que començo a dubtar de tot. Ep, analitzem la relació amb aquesta persona perquè potser trobes comentaris que estan a la base, no?, d'aquests dubtes que estàs tenint. Si comences a donar-te que tens aquesta necessitat d'excusar-te constantment per tot el que dius o per tot el que fas, aquí també podem estar davant d'un problema, no?, de gaslighting, o si et costa confiar en tu mateix, eh? El que dèiem, si començo a dubtar de ser capaç de fer coses que abans feia,
sí,
això és un indicatiu clar de que hi ha un problema.
Sí,
o si a l'hora d'expressar-nos, aquesta és bastant important, no? Si a l'hora d'explicar qualsevol anècdota necessites confirmar 3, 4, 5 vegades que realment el que expliques va ser així. O justificar que et puguis equivocar. I aquí hi ha una altra cosa important, que aprofito, no?, per fer el parèntesis, i és que heu de ser conscients tots de que encara que ens creguem que la nostra memòria és una fidelitat a la realitat 100%, això no és així, no? Uh-huh. I aleshores, una cosa que jo penso que he viscut d'una manera, la puc explicar, i una altra persona que l'ha viscut al mateix temps que jo la pot explicar de forma diferent. Això no vol dir que un dels dos estigui mentint o que un dels dos estigui exagerant o que s'inventi, no, les coses. Això simplement vol dir que la memòria no funciona com una gravadora que grave la realitat tal qual succeeix, sinó que més aviat està molt influenciada, no, per les percepcions de la pròpia persona, per les emocions, i això fa que dos fets que estiguin viscuts exactament per dues persones diferents, però que siguin exactament iguals, es puguin viure de manera molt diferent i es puguin després explicar de manera molt diferent. Què passa? Que el manipulador pot utilitzar aquestes diferències per corregir davant dels altres i deixar en evidència aquesta persona, ¿vale? Però convé recordar això, que el fet de que jo expliqui una cosa i em pugui equivocar en algun dels detalls perquè no els recordo exactament o perquè simplement els he viscut diferent, no vol dir que jo estigui mentint. I això és important que ho tinguem present. Per què us explico tot això? Perquè si us ha passat amb algú que us ha corregit i després ho ha aprofitat per, i disculpeu la paraula, matxacar-vos, que sapigueu que la memòria té un funcionament que és aquest. Aleshores, no és fidel al 100% a la realitat, a vegades ho és en un 20%, i no passa res i és completament normal. ¿Vale? Com confrontem a aquestes persones quan ja les tenim detectades? Quan ja he detectat que abans de tu era una i després de tu sóc una altra? Doncs el primer és posar els límits clars. Ho podem fer de forma assertiva, sempre és millor, no? que una confrontació que pugui portar després actituds violentes. És millor posar els límits clars de forma assertiva i dir, escolta, no em facis dubtar més del que dic perquè ho tinc claríssim, ¿vale? I si això continua així, doncs és probable que comenci a posar distància, no?, en aquesta relació. Per què? Per protegir-me jo, evidentment. Hem de, per fer això, validar les nostres emocions, és a dir, començar a adoptar un discurs diferent del que ens estan imposant. Allò que sento és real, allò que sento és vàlid, encara que ningú s'ho cregui o encara que tothom em digui que sóc massa sensible i exagero els meus sentiments, no? Són vàlids a partir del moment on són meus i els estic sentint, no? És que imagina't fins a on poden arribar aquestes persones fins a dir-te, no?, el que has de sentir i el que no. I també, evidentment, buscant el suport extern en amics, en terapeutes, en persones de confiança, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Comentar la situació pot aportar bastanta llum. Llavors, el que passa que en aquestes situacions normalment ens trobem molt confosos i no sabem ni què és el que estem pensant. Sabem que hi ha algo que no quadra, però no arribem a saber d'on ve, no? Quan comencem a verbalitzar situacions, és probable que algú amb més perspectiva ens pugui aportar una mica de llum sobre això, no? I com superem el fet de que algú ens hagi tractat així? Moltes vegades, quan ens adonem de que ens han tractat així, el que apareix just després és la culpa. La culpa de per què en un moment donat jo m'he deixat tractar d'aquesta manera, no? Jo us diria que aquesta culpa l'hem de qüestionar, hem de qüestionar-nos de què em serveix a mi ara
sentir-me
culpable de no haver-ho parat. I l'altra pregunta és, com puc aturar una cosa que no he vist? Ja veieu que hi ha una contradicció, no?
Sí, sí.
Aleshores, aquesta culpa l'heu de redirigir, és a dir, ningú trie que se la tracti d'aquesta manera i, d'altra banda, ningú pot aturar una cosa que no veu, encara que li diguin als altres. Per tant, això són dues qüestions que serveixen per alleugerir bastant aquesta culpa. És important que ens tornem a escoltar i que tornem a reconnectar amb coses que ens fan sentir segures i amb persones també que generen entorns de seguretat. Aleshores, això permetrà que a la llarga comencem a reeducar el nostre diàleg intern i envoltar-nos de relacions que siguin més sanes. Per què dic a la llarga? Perquè com tot procés psicològic, ja ens agradaria que fos d'avui per demà, però l'experiència i la realitat ens diuen que no és del tot així, no? Comencem amb molta empenta, podem fer una avançada molt gran, després podem retrocedir, no passa res, és un procés. No sempre anirem cap endavant i no sempre farem salts immensos en el camí. Però el que és important és persistir.
Per una persona que t'hagi fet luz de gas, jo una mica apartar-li ja de la teva vida, no? Perquè, escolta, perquè al cap has de parar com una mica tan confosa, atabaladíssim, ha de ser una situació horrible.
Sí, és bastant desagradable. El que passa que a vegades sí que són persones externes al nucli de família.
Sí, esclar, però n'hi ha
cap. I aleshores és més fàcil,
oi tant, no? clar.
És més fàcil posar distància, però a vegades estan dintre del nucli de família i a vegades estem parlant de relacions que potser duren des de que tenim ús de raó, no? I aquestes sí. relacions sí que el treball és molt més extens per arribar a ficar aquesta distància sana. És a dir, no estem parlant de retirar la paraula al nostre pare o a la nostra mare, no? Però sí que estem parlant de posar uns límits.
Home.
Perquè encara que siguin progenitors, no tenen dret a minvar, no?, l'autoestima d'aquesta manera tan dràstica.
Déu-n'hi-do. Llum de gas. Gaslighting. Fem servir l'anglicisme perquè ens entenguem tots plegats. Avui amb la Laura de Llarès. I permetem, Laura, de que qui no hagi vist la pel·lícula, recomanar-li. És molt antiga.
Mira, jo mateixa no l'he vist.
Doncs la veritat és que sí.
Me n'he hagut d'informar, però sí que tinc ganes de veure... Sí,
a més, una pel·lícula premiada és del 44, amb el Charles Boyer i la Ingrid Bergman, amb un bon director, George Cukor, i d'aquí ve el que ens ha parlat avui, que ja existia abans, de la pel·lícula, però vaja, va ser una manera...
Imagina't.
Home, clar, però és una mena de trampolí doncs, per crear una alerta, no? Que això, jo me'n recordo, de petita, d'haver-ho dit, li fa llum de gas, no? Sí, d'aquí ve. Doncs vinga.
Imagina't si fa temps que en parlem,
Oh, i tant que sí, oh, i tant que sí. I de més coses que en parlarem, com sempre, amb tu, Laura, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui, Leo Sawyer... acomiada el programa perquè fa anys.
Sí. Sí, perquè va néixer un dia com avui de 1948.
Una de les seves millors peces, aquestes del 76, You Make Me Feel Like Dancing.
Bueno, va ser molt, molt popular.
Home, a mi m'agrada molt.
Sí, a la primera meitat dels anys 70, les cançons de Leo Sawyer.
Tornem demà. Divendres, un altre cap de setmana.
Oh, com passa el temps, adéu!